8 minuts i arribarem al punt de les 12, posarem punt final a la segona hora i ho fem com cada dimarts amb la psicòloga Gisela Llobet. Aquesta hora ens acompanya. Bon dia, Gisela.
Bon dia.
Avui has vingut acompanyada per la Lara, també. Companya també de Pantarrei. Bon dia, Lara.
Bon dia.
Parlem avui de trastorns mentals accentuats en segons quina època de l'any ens trobem.
Exacte.
I ho fem, com sempre, acompanyats de l'Eva Garrido, que farà aquest interrogatori.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Eva, que avui tenim més poc temps, el primer dubte que et sorgia des d'ahir, que ja portava l'Eva la preparació d'aquesta secció d'avui.
Efectivament, li comentava a la Gisela ahir que vam llegir un article al Mundo on un psicoanalista havia fet una anàlisi, no, que explicava que en algunes èpoques històriques s'havien patit uns trastorns o altres, no? Potser als 80 i als 90 hi havia més depressió o més angoixa, després de les postguerres també hi havia aquest tipus de trastorns. I tu m'has comentat, Gisela, que per exemple al Nadal les dones pateixen trastorns d'ansietat i depressions.
Creixen d'una manera molt gran el que seria sobretot el trastorn d'ansietat, no? I justament és curiós, però si ho analitzem això una miqueta, sol passar perquè, diguéssim, que el paper de la dona en la societat encara que vivim no és un paper que estigui estigmatitzat, perquè cada vegada menys, però sí que és veritat que la dona encara s'encarrega molt de tota la part aquesta de la casa, de tota la part de quan hi ha els dinars de Nadal, del que tot estigui perfecte, no? I llavors la dona, tenim també una sèrie de cosa que, en general, no?, però que s'hauria de començar a treballar una miqueta, que és aquesta autoexigència per el que se'n diu superwoman, per portar-ho tot correctament, no? I si això no arribem al que hauríem d'arribar, tenim aquest sentiment de culpabilitat. Llavors, justament en l'època de l'any on s'han de fer tots aquests dinars, on ha d'estar tot perfecte, on s'ha de portar tot, on a part de treballar, portar els nens, a anar a buscar els regals, hem de tenir la taula preparada perquè ens ve a dinar no sé quanta gent, crea un estrès molt gran que, si ho sumem a tota la càrrega durant tot l'any, es fan molts brots de trastorn d'ansietat en aquests moments a les dones, sobretot.
Però és que després de Nadal arriba el gener, arriben les factures dels regals, també a vegades, com comentàvem algun cop, alguna desil·lusió per encara no haver començat aquells propòsits d'any nou. I llavors les dones porten aquesta càrrega des del Nadal, suma-li el gener, i els homes? El Nadal vivien més tranquils i ara el gener potser són els que s'encarreguen més allò també, aquesta estigmatització, que són ells els que porten les factures, l'economia, i quan veuen el descobert al banc...
Parlem sempre en termes generals, estem estigmatitzant
home, dona. Hi ha homes que el Nadal també treballen a casa.
El Sergi també té que dir coses, no? Evidentment. Estem parlant en general. Sí que és veritat que, per com és la dona del segle XXI, aquest trastorn de ansietat es dona més en dones per aquest perfeccionisme, per aquesta autoexigència, per aquest sentiment de culpa de que tot estigui com ha d'estar, no? Amb els homes, evidentment, pot passar, però es dona amb menys freqüència. Sí que és veritat que després, un cop passen tota l'època de Nadal, on hem fet tots els gastos, on hem cremat molta energia, perquè fins i tot és una època que no descansem, perquè és una època de reunions familiars, de molt afrontament, de moltes coses, ens ve, diguéssim, el tornar un altre cop a la feina, el veure que la compta, com tu dius, no estava com hauria d'estar en un principi, que hem fet potser a vegades molt més gasto del compte, perquè en aquestes dates, com que ens reunim i volem disfrutar-les al màxim, doncs moltes vegades s'estira més el braç que la màniga, i llavors ens trobem amb això, no? Doncs que arriba aquest desgast que provoca justament el trastorn de depressió. Llavors, si això li sumem també que l'ambient, a nivell de tristesa, a nivell de que el sol se'n va molt més
d'hora
i s'enfosqueix molt més abans, doncs tot això porta un clima de que els trastorns de depressió sorgeixen més. Estem parlant sempre de vulnerabilitats, vull dir, sempre hi ha persones que són més vulnerables a patir un trastorn d'ansietat perquè la seva emoció principal és l'ansietat, i hi ha persones que són més vulnerables a patir un trastorn depressió perquè la seva emoció més principal és la tristesa.
No? Això t'anava a preguntar, si segurament, no? La secció es diu benestar emocional, aquesta fortalesa emocional que uns potser tenen més desenvolupada que altres. T'anava a preguntar, doncs, això mateix, si hi ha algunes persones que només potser poden sentir una lleugera tristesa en alguns dies o tal, i altres persones que potser se'ls accentua una depressió més greu.
Clar, aquí hauríem de definir una miqueta el que seria un trastorn depressiu, que estem parlant... diguéssim que col·loquialment parlem de depressió o parlem d'ansietat, però parlem d'emoció de tristesa o emoció d'ansietat, però en realitat un trastorn, evidentment, ha de portar una sèrie de pautes i ha de tenir una sèrie, diguéssim, de temps per dedicar i dir realment que aquella persona parteix un trastorn, no? Podríem parlar d'això, d'un estat d'ànim deprimit, d'un estrès més prolongat que aquest desgast ens ha portat a tenir una ansietat més prolongada, val? Això sí que ens ho podem portar. Llavors, moltes vegades hem de tenir en compte que les emocions no són ni bones ni dolentes, sinó que ens donen informació sobre el nostre estat, i que sí que és important tenir en compte que hi ha gent que és més vulnerable perquè la seva emoció principal és l'ansietat, llavors serà més vulnerable a patir més ansietat, i hi ha gent que és més vulnerable a patir més tristor, més un estat anímic més depressiu, perquè la seva emoció principal és la tristesa, no? Llavors això també ho hem de saber, hem de conèixer-nos una miqueta, no? I saber gestionar aquest tipus de coses.
Llavors significa potser, no sé, també en termes generals, que a l'estiu i amb el bon temps som més feliços? O també existeixen, que havíem parlat aquí a la secció, que a vegades durant l'estiu també hi ha gent que, no, que fa així com una...
Un baixón.
Un baixón.
Clar, hem d'entendre dues coses. A l'estiu...
A l'estiu... Amb el bon temps.
A l'estiu pot ser també que hi hagi un baixón, però per al desgast de tot l'any. A part de l'estiu també, una de les coses que sí que hem parlat aquí moltes vegades és justament que hi ha un afrontament familiar molt més gran. Perquè durant tot l'any a lo millor no cal i no estàs tan, diguéssim, no tens aquest afrontament personal, i en canvi l'estiu sí que el tens perquè estàs moltes més hores junts, no? Vull dir que totes les èpoques de l'any tenen la seva gestió.
Això no va dir, Gisela, o sigui, tot l'any, durant tot l'any hi ha una cosa o altra que hem d'aprendre a gestionar.
Correctament,
i afrontar.
Exacte.
A l'Eva em sembla que li agrada més l'estiu.
Sí, i a tu no?
Força més, per igual.
Sí? L'hivern també?
Sí. Per què no? Sí.
Bueno, jo suposo que...
Clara?
A mi l'estiu, jo em quedo l'estiu,
eh? La caloreta, eh?
Bueno, no m'ho he preguntat, Gisela, però què, l'estiu també, no?
A mi m'agrada molt la primavera. Ni fred ni calor. Soc de terme mig, jo sempre.
Doncs bé, se'ns acaba el temps, els minuts, però vaja, tornarem dimarts de la setmana vinent.
Sí.
O la Gisela o la Lara.
Estaré jo.
I seràs tu.
I el pròxim dimarts ja vindrà la Lara. Ens anirem tornant.
Doncs perfecte. I l'Eva?
Això mateix.
Gràcies a les dues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.